Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 3 de juny i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Ja sabeu que aquest és un espai informal de conversa amb els periodistes que conformen la redacció. Tenim amb nosaltres la Glòria Barrete, l'Ignasi Escudero, en Jordi Llisterri i avui un convidat molt especial, també en Jordi Roger. Com anem?
Hola. Hola, bon dia. Doncs perfecte. I vosaltres?
Tots bé, tots bé.
Molt aquí bé. De rebotiga.
Celebrant el Corpus.
Sí.
Festa de Corpus, dijous sort, de Corpus, sí, sí.
Tenim la sort d'estar a prop de la catedral i podem anar a veure com balla a l'hora de dinar.
Haurem de fer ballar l'ou.
Jordi, aprofitem que ets aquí, que no t'hem vist el pèl en 15 dies. Sabeu que la redacció la compartim entre Catalunya Religió també i Anima 7, per tant, som un equip que va i ve, hi ha molta interacció. On heu estat aquests dies? Per què no ens expliques una mica què és el que heu estat fent, què heu gravat?
Doncs mira, estem bastant cansats, però molt contents d'una experiència que també l'hem pogut seguir amb un article fantàstic a Catalunya Religió. Hem rodat un documental sobre el camí ignasià. El camí ignasià segueix les passes que va fer Sant Ignasi ara fa 500 anys de Loyola, el seu poble natal, que és Azpeitia, a Guipúscoa, fins a Manresa. Per tant, doncs, hem passat per una seixantena de poblacions del País Basc, de Navarra, de la Rioja, de l'Aragó i, finalment, de Catalunya. I això ho hem fet durant 15 dies, rodant un documental on els nostres protagonistes, doncs, és un guia, que és el Josep Lluís Iriberri, que és el director del Camí Ignasià i, de fet, qui ha conceptualitzat la idea del Camí Ignasià.
I quatre,
jesuïta,
oi?
Jesuïta, i quatre peregrins. Quatre pelegrins, l'Iñigo, que ell és d'Azpeitia, del mateix poble d'on era Ignasi de Loyola, l'Iñaki, que és de Bilbao, però viu a Vilanova, la Marta, que ella és vilanovina, també, i l'Embassa. L'Embassa és una persona del Senegal que viu a Barcelona. Per tant, doncs, hi ha hagut una bona barreja i aquests pelegrins ben diferents. L'Embassa, a més, és musulmana, i això ens ha donat una dimensió que és el que volem traslladar a la pel·lícula, que fer el camí ignasià, doncs, no està restringit a ningú des del punt de vista religiós, ni molt menys, no? És com fer el camí de Sant Jaume, com fer tots aquests camins. És una experiència i el que hem volgut significar, no tant l'experiència religiosa, perquè cadascú això doncs ho viu com considera, sinó una experiència de turisme, una experiència gastronòmica, una experiència de natura, una experiència de caminar, una experiència cultural, una experiència lingüística, d'una gran varietat. Aquest és el resum que us podria fer d'aquests 15 dies tan intensos.
Ignasi.
Jordi, i després d'aquestes dues setmanes, quina diferència ens podries dir que té el camí ignasià respecte al camí de Sant Jaume? Perquè no, un podria pensar que no hi ha o que són bastant homòlegs, bastant paral·lels.
Ja te l'avanço jo, que hem fet menys màrqueting.
Jo no l'he fet el camí de Sant Jaume, no? Per tant, tampoc no... Sí, això el que diu el Jordi Llisterri, doncs, és a dir, en aquests moments el camí de Sant Jaume és un camí molt consolidat com a oferta turística, molt conegut arreu del món, realment, és extraordinària la marca, i al darrere doncs, hi ha hagut una inversió molt ben feta de la Junta de Galícia, bàsicament, que ha sabut crear aquesta marca internacional i ha estat un èxit, no? Els jesuïtes, que són els promotors del camí del camí ignasià, doncs diríem que és una proposta molt tendra, menor d'edat. En aquests moments la proposta està arribant molt a comunitats molt vinculades al món jesuític, d'arreu del món, perquè de fet hi ha grups de les Filipines, d'Austràlia, de Nova Zelanda, dels Estats Units, i també de Catalunya i d'altres parts, però bàsicament seria aquest grup. Sí que el camí ignasià potser té una significació més biogràfica de Sant Ignasi, així com el camí de Sant Jaume, doncs és molt, molt més obert. I, per tant, el camí ignasià segueix molt les traces per on va passar Ignasi de Loyola. La idea, però, és, amb el temps, poder anar afegint recursos de comunicació, de màrqueting, s'estan publicant llibres, la pel·lícula, etc., per poder-ho consolidar. Comparteix trams, és a dir, hi ha parts molt, uh-huh, molt, molt bona, que si heu fet algun tram o heu fet el camí de Sant Jaume, doncs la fletxa és de color groc, que et va seguint, i el camí de Sant Ignasi, la fletxa és de color carbassa. I hi ha molts punts on veus una fletxa que apunta cap a un lloc de color groc i una fletxa inversa de color carbassa. I, de fet, hi ha un tram, sobretot a la sortida de Navarrete, doncs, que et creues amb molts pelegrins i dius, escolta, vas en sentit contrari, no? I és un bon moment de fer-la petar.
I després, Jordi, d'aquests 15 dies refent les passes de Sant Ignasi, us ve una feinada de por a nivell de postproducció, s'entén, no? Moltes hores de rodatge, molts detalls, recursos... El paisatge t'ha agradat?
Sí, a veure, el paisatge és extraordinàriament variant, no? Variable. I això, comences amb un verd al País Basc, sobretot a la part de Guipúscoa, quan entres a Aránzazu, no? És francament... És molt espectacular, tota aquella explosió de muntanya, hi ha Puerto Pacua, i després ja vas baixant cap a Àlaba, que manté la verdor, però ja vas entrant cap a la plana. Això ho mantenim a La Rioja ja ens acull, tant La Rioja alavesa com la Rioja com a comunitat autònoma, doncs ja és més la plana, comença a haver-hi la plana, evidentment amb molta vinya i amb molta explotació agrícola encara verda, i a la que entres a l'Aragó, doncs el color es va tornant cada vegada més ocre i més sec, amb una part molt, molt envolvent del que és el desert dels Monegros. Realment és una experiència extraordinària. I un cop a dins de Catalunya ja entres cap a Lleida. Lleida es va enverdint un altre cop i quan entrem, com si diguéssim, travessem la Segarra i quan entrem a Noia i entres cap al Bruc, que la Glòria coneix bé, doncs aleshores entrem ja amb el verd, entres a Montserrat, és l'explosió de verd i entres finalment a Manresa. Per tant, hi ha una varietat important i un tram també molt gros, molt, molt extens, que vas resseguint l'Ebre. Vas resseguint l'Ebre i això doncs, et refresca molt. I bé, doncs és molt variat, molt diferent la gastronomia, molt diferent la gent. És una experiència de veure els diferents caràcters amb un concentrat. És curiós. Jo suposo que per algú... Una persona que vingui de les Filipines tot ho troba igual, possiblement, però per nosaltres, doncs, el caràcter basc, el caràcter de la Rioja, el caràcter aragonès, el caràcter català, realment existeix i es veuen molt, molt aquests trets.
Jordi Llisterri, volies dir alguna cosa?
Tenia un comentari i una pregunta. El comentari que m'ha cridat l'atenció que al principi quan explicaves els continguts o els objectius a difondre de la pel·lícula, deixaves com una mica a banda la qüestió religiosa. Entenc que, de fet, és el nucli.
El plantejament de la pel·lícula, per entendre's, és l'objectiu és promocionar, donar a conèixer i promocionar el camí ignasià. Evidentment, l'arrel i l'origen és religiosa 100%, però el que volem traslladar és que això no és la pel·lícula, eh? Després cadascú fa... Si algú vol viure el camí ignasià en paral·lel als exercicis espirituals, són uns 40 dies del camí, els exercicis de ser un mes, doncs, per tant, podries fer aquest paral·lelisme. Però el target, el públic objectiu de la pel·lícula, no és un públic estrictament religiós. És a dir, que algú que és musulmà, com el cas de l'Ambassa, algú que no és creient, que és agnòstic, doncs també està molt convidat a fer aquest camí. És una experiència, evidentment, hi ha un bé de Déu increïble de patrimoni religiós. És increïble la riquesa que ens trobem d'esglesioles a grans catedrals, no? I després experiències petites. Però no és una... Evidentment, l'arrel és espiritual i religiosa, però no és una pel·lícula destinada a una experiència religiosa. Constantment surt les referències, i les referències a Sant Ignasi, que les fa el guia, no? El jesuïta Josep Lluís Iriberri. Però la pel·lícula està destinada també a aquella gent que no té per què ser cristiana o fins i tot no té per què ser creient.
També suposo que, com s'ha explicat d'altres camins, hi ha aquesta dimensió d'una persona, doncs, que s'hi pot sentir convidada per una qüestió turística, de contacte amb la natura o fins i tot gastronòmica, i que en el camí també pot anar descobrint altres coses que potser no era el que ell buscava.
És evident. Un dels elements que surt més constantment és la transformació, no? La transformació que un comença d'una manera i acaba d'una altra. I cadascú en el seu interior sap com ha començat i com ha acabat.
No? Bueno, que és el mateix que li va passar a Sant Ignasi, que tampoc sabia com acabaria.
Efectivament. Per tant, jo crec que hi ha aquest element sorpresa que és el que li dona aquest plus i aquesta experiència. I perdoneu, són 40 dies aproximadament, el que és el tram tal com està, però com el camí de Sant Jaume, doncs es fa per fases, és molt difícil que una persona tingui 40 dies.
Justament és la cosa concreta que podria preguntar, pensant sobretot en el públic més de Catalunya. Mm. És a dir, també es pot fer un tram català o un...
Perfectament.
Per la gent que no pugui...
Pots començar a Butzènit, a la sortida de Fraga, no? I acabar a Manresa. Per tant, això, doncs, en una setmana ho tens fet. I realment, clar, passes per poblacions que visitades així són fantàstiques, no? Doncs, tant Lleida, Tàrrega, Cervera, etcètera, no? I moments, trams de ciutat, trams de natura, no? Els més agosarats, hi ha gent que li agrada dormir al ras, Això és pels intrèpids, que no ha estat el nostre cas, gràcies a Déu, I a més, doncs, però et trobes allotjaments i ofertes gastronòmiques que no has de patir en absolut, La xarxa d'albergs, la xarxa d'hostals, d'hotels, doncs també a la mida, tothom s'ho pot fer a la mida de la seva butxaca. Per tant, pots anar fent un tram a hotels de 3 o 4 estrelles o amb hostals i albergs, cadascú a la seva butxaca.
Sant Ignasi no hi va anar pas, en hotels de 4 estrelles.
No, però va anar a moltes posades, a molts... A Navarrete, per exemple, hi ha una posada, que ara es diuen Posada Ignatius, que estava absolutament derruïda perquè era un palau del duc de Nájera i l'han reconstruït i ha quedat preciós. I Sant Ignasi vivia de les posades, no?, també. Que és un concepte molt, 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 molt de camí.
A mi el que em va agradar especialment quan parlàvem amb el Josep Lluís Iriberri a l'explicar la part aquesta del caminar més estricta, que a vegades ha donat com molta literatura, no? El fet de posar-se en camí, que implica deixar el teu lloc, no? Allà on, amb les teves referències, obrir molt la ment, estar disposat a acollir, no? I molt lleuger d'equipatge. Clar, tu a la motxilla deia no hi pots carregar molta cosa perquè al final acabaràs renunciant a alguna... No? Has de deixar pes obligatòriament, no? I això simbòlicament i fins i tot penso a nivell religiós o d'experiència espiritual té recorregut i té molta gràcia. No sé, concretament la pel·lícula l'estreneu, s'estrenarà a motiu dels 500 anys, no?, de l'estada de Sant Ignasi a Manresa, per tant s'estrenarà a la ciutat de Manresa el març, corregeix-me, del 2022.
Correcte, si tot va bé i som a temps d'endreçar totes aquestes hores de rodatge, que ho farem, evidentment, doncs la idea és poder-la presentar i estrenar el març a Manresa. Manresa, sabeu que està preparant doncs, tots uns esdeveniments pel 2022 en commemoració de l'estada, dels 500 anys de l'estada de Sant Ignasi a la capital del Bages.
I amb un doble format.
Sí, farem un format més cinematogràfic d'una hora i mitja, de 90 minuts, i després un format més televisiu de 50-55 minuts. Per tant, doncs, tot i que podríem fer, si el Netflix ens contracta, podríem fer 10 temporades, em sembla.
Segur, m'ho puc creure.
Dona, el que és un... ha estat una experiència... Una cosa el que parlàvem abans de l'experiència del camí, sí, però després com a experiència audiovisual, doncs ha estat una experiència de, jo diria, de molta complexitat, perquè jornades molt llargues, moltes localitzacions, que nosaltres li diem així, no?, en el món audiovisual, i utilitzant, entre cometes, uns actors que són uns pelegrins, i s'ha de dir que van aprendre ràpidament l'ofici d'actor i actrius i de figurants.
Allò torni a passar per aquí 10 vegades.
10 vegades, i ara això, i torni. I recordeu qui ha entrat abans, primer, i segon, tercer. Repetim, no ens movem de l'ordre. Això que ens obsessiona tant el rècord o la continuïtat, perquè després quan veus la pel·lícula no salti. Mira, aquest ara surt amb una samarreta verda i abans anava vermella.
Quan va creuar la porta es va canviar la samarreta.
Sí, doncs...
És la conversió interior que s'expressa.
Això mateix.
Escolta, el que no ens has donat és la informació més important. Que si el març...
No, no.
No, sí, exacte, sí, acaba bé. La pel·lícula acaba bé.
Si es casa o no es casa, no? I haureu de pagar entrada per veure-ho.
No, dic si a l'estrena del març vindrà el papa a Manresa a veure-la.
Això ho hauríeu de preguntar a la gent de Catalunya Religió, que són els que tenen més bona informació. D'aquestes coses. Home, tot indica, si la pandèmia ho permet, que les gestions diplomàtiques estan molt avançades, no?, perquè el papa pugui ser a Manresa el 2022. Però vosaltres millor que ningú sabeu la complexitat d'aquests viatges. Però
en tot cas, si no ve, ja haurem d'anar a presentar la pel·lícula al
Vaticà. Sí, la il·lusió és portar-la a la Filmoteca Vaticana. No serà la primera vegada que Animassetti presenta producció, no? I a partir d'aquí que es pugui... ens hem de beneficiar de la xarxa dels jesuïtes arreu del món, i poder exportar aquesta pel·lícula, no? Que a la pel·lícula hi veiem i sentim euskera, castellà, català, francès, una mica d'anglès, i per tant la pel·lícula serà degudament subtitulada al català, al castellà, a l'euskera, a l'anglès, a l'italià, el que calgui.
Molt bé. Gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Roger, director d'Animasset. Felicitats per aquesta primera etapa, no?, d'un gran projecte que just acaba de començar.
Esperem. Moltes gràcies a vosaltres i bona feina.
Apa, fins aviat.
Fins aviat.
Continuem la resta. De fet, un camí, dèiem, de Sant Ignasi, que el que fa és ajudar-nos a tocar de peus a terra. I ja que érem amb Ignasi de Loyola, passem a l'Ignasi Escudero. Ignasi, va, què ens expliques per tocar de peus a terra? Has fet una entrevista aquests dies a la gent de Càritas Sant Feliu?
Doncs sí, Càritas Sant Feliu, la responsable de voluntariat, que és la Raquel Avilés, ens explicava fa uns dies que arrel de la pandèmia doncs, van començar a fer una crida de voluntariat per amb gent jove, no? I que a partir d'aquí han aconseguit consolidar un grup important de joves que s'han anat comprometent amb el seu territori, no? amb la diòcesi de Sant Feliu. La majoria, doncs, això venen de la ciutat de Vilanova, Vilafranca. I ell ens deia, ens donava un titular destacat molt, molt important, no? Així és com ho vam titular nosaltres, que és que ella deia que hem de trencar amb la idea que els joves no es comprometen, no? Això és un titular així de clar, i al llarg dels últims mesos ja ho hem anat veient amb diferents temes, no? I en aquest sentit, Avilés ens deixava molt clar de que amb ells venien d'una situació d'un voluntariat molt envellit, de gent molt gran, que portava molts anys de compromís amb Càritas, i es troben amb la situació de que, tal qual entra l'estat d'alarma, doncs han d'evitar que s'exposin a un gran nombre de contactes socials. Mm-hmm. Per tant, els envien a casa perquè no queda un altre, però la població que tenen els bancs d'aliments, els economats solidaris, no? Tot aquest tipus de serveis d'urgència que al principi de la pandèmia, doncs, es van veure com multiplicaven per dos o per tres la població atesa, doncs havien de seguir endavant, no? I per tant van fer aquesta recerca de voluntariat jove i bueno, la Raquel ho explicava, Raquel Avilés ho explicava amb molt orgull i amb molta il·lusió, no? De com aquests joves han donat resposta a una necessitat, una urgència, i no només han sigut uns paracaigudistes, diguéssim, que arriben, fan la seva feina i marxen, sinó que s'han volgut quedar. Tampoc han volgut quedar-se per fer un grup estufa, que sigui un grup de joves i on està a gust, sinó de dir, bueno, anem a ajuntar aquests joves i veure què és el que poden fer, no? I tot sembla indicar que el que faran serà tirar per la part de la sensibilització, de fer una mica de mirall per altres joves i cridar-los també a fer voluntariat, a comprometre's, no? I em va dir una cosa, ara ho dic amb les meves paraules, segurament no ho va dir exactament així, però una de les coses que comentava la responsable del voluntariat de Càritas Sant Feliu és que sí que és veritat que Càritas pot tenir en general, no només Sant Feliu, pot tenir la imatge, errònia o no, de que és una cosa de gent gran. Mm-hmm. De que és un espai on bàsicament hi participa gent gran i gent jubilada, no? I això, doncs, en certa manera dificulta l'entrada de noves generacions, de gent més jove i bueno, que precisament sense voler renunciar, doncs, a la seva base social, no? que és, doncs, en certa manera gran, doncs també els interessava poder arribar a aquesta part de gent jove, que són de comunitats locals, dels esplais, de les comunitats parroquials, però també deia que hi havia un percentatge molt elevat de joves que no tenia relació amb l'Església i que, per tant, eren joves que el que volien era comprometre's amb la seva ciutat, comprometre's amb el seu barri o amb el seu poble, i trobaven en Càritas l'organització que donava resposta a aquestes necessitats.
I un projecte que volen i tenen la intenció que tingui continuïtat i que no són dues esferes separades, és a dir, no hi ha la gent gran per un cantó o els adults, no? I aquest jovent per un altre cantó. M'ha fet gràcia això que és de l'estufa.
Sí,
explica-ho una mica millor. Et refereixes a
els grupets d'estufa, no? On s'està bé, sí, on s'està bé, on no vols
passar. Això ara passa amb gent gran i amb gent jove,
Exacte, exacte.
No és un problema només de la gent jove.
No. I, bueno, ara potser no és el millor símil, no? Ara que ja comença l'estiu, perquè l'estufa et fa marxar, no? Però vaja, ja m'heu entès. És un lloc on trobar escals.
Grups trobes
bombolla. Grups bombolla.
Grups bombolla, sí. Seria el símil de la temporada.
I Càritas Sant Feliu, però també us sumem a una pila de notes de premsa que estem rebent aquests dies de la resta de Càritas diocesanes. Hi ha un bullir perquè estem a la setmana de Corpus. Ignasi, que hem anat rebent. Glòria, de fet, avui també has cobert roda de premsa. Què diuen a Càritas Barcelona?
De fet, acabem de cobrir la roda de premsa de Càritas Barcelona, que presentava la memòria de l'any 2020. Hem de recordar, clar, l'any 2020 sembla com si ja tot hagués passat, i hem de recordar que 2020 començava la pandèmia, no? Començava el confinament, i doncs presentaven una sèrie de dades, n'hi ha moltes, no són noves, però continuen posant la pell de gallina. Jo crec que era com una tònica general que hem tingut tots. Evidentment, ja ho llegireu a la crònica perquè les dades, els gràfics són més fàcils que no que ara jo us vomiti dades, però sí m'agradaria explicar algun concepte d'aquells que tu notes quan algú t'està expressant i que crec que són reflex del que socialment estem vivint. La primera és que hi ha una problemàtica que es va arrossegant, no? I que hi ha pics en el moment en què vivim, que això s'evidencia molt fàcil. Hi ha dades que realment fan posar la pell de gallina, perquè penses en tota la gent que tenia una certa comoditat i que amb el tema dels ERTOs doncs, no es cobraven i en aquell moment han d'anar a trucar a aquella entitat on tothom ressona, tothom sap on és, que és Càritas. I us vull explicar, bueno, no sé si és una anècdota, però ho han explicat, és una cosa que potser els mitjans de comunicació no recollirem perquè és més una anècdota de cafè, no? Però que evidencia aquell problema petit que es fa molt gran. Resulta que quan va començar el confinament, el març del 2020, la gent doncs, es veia abocada a quedar-se a casa seva sense feines precàries que acabaven abruptament, sense masses diners de coixí per poder tirar endavant. I han presentat un exemple, aquella persona que es posa a trucar a Càritas per dir, miri, jo, el meu fill, necessita doncs, continuar menjant i ara se m'ha acabat la feina i enmig de la trucada es t'acaba les dades del mòbil, el saldo, aquell típic que deien els adolescents, no? Que diuen, se m'ha acabat el saldo i aquella trucada es trunca. Doncs resulta que el cardenal Omella, que és president de Càritas Barcelona, que això de vegades s'oblida, no? Però ell és el president també, a part d'arcabisbe, doncs va trucar al director, en aquest cas de Càritas Barcelona, el Salvador Busquets, i li va dir, hem d'habilitar un telèfon que sigui gratuït de 9 del matí a 9 del vespre i la gent que pugui trucar. I el Salva Busquets explicava que aquella primera setmana que van habilitar aquest telèfon van posar dues persones contractades al matí i dues a la tarda per omplir aquests torns d'atenció telefònica. La setmana següent, 4 a la tarda, 4 al matí. La setmana següent, 7 al matí, 7 a la tarda. I així fins a sumar unes 10 persones de cada torn, més 40 voluntaris perquè allò s'estava desmadrant. És a dir, aquest fet de pensar en el saldo del mòbil, cosa que la gent que tenim la sort de tenir una feina i potser uns recursos econòmics no hi pensem, però a part doncs, recordar totes aquelles famílies que comparteixen una vivenda de 70 metres amb 3 habitacions, amb 3 famílies més que han de fer torns de lavabo, torns de cuina, que els hi han de dir als seus fills petits que facin silenci només arribar al seu domicili perquè potser l'altra família està fent una tasca que requereix silenci. Totes aquelles persones que estan regularitzant la seva situació i que com a requisit bàsic necessiten tenir un any de jornada completa en una feina i que es trunca per la pandèmia i aquell procés que porta 10 anys potser doncs, es paralitza. I sobretot una dada que han dit que quantitativament no, potser no sembla tan important, però qualitativament sí que ho és, i és tot aquell col·lectiu de joves que arriben a la majoria d'edat, que són extutelats de la Generalitat, podríem dir, i que com a requisit de segona renovació del permís de nacionalitat els hi demanen un ingrés de 2.100 euros mensuals, ho heu sentit bé? 2.100 euros mensuals.
2.100, sí.
2.100 euros mensuals a banda d'algun recurs, és a dir, un ingrés laboral. I el mateix Salva Busquets ha dit, ni tan sols els meus fills poden ingressar això. Què estem demanant socialment? Evidentment es fan passos endavant, ho han explicat, que això és positiu, que ja ells denuncien, és una entitat que fa denúncia social, però que alhora està tan present a la realitat que sap els passos endavant que fa l'administració o que fan altres entitats. Però una frase que m'ha agradat molt és que deia la solidaritat ciutadana és enorme. Es poden fer moltes coses i es veu amb les dades a la mà amb la donació particular, però no li pots demanar a la ciutadania que arregli un projecte i un problema estructural com és la manca d'habitatge, la precarietat laboral, bueno, el que tots sabem, no? Això, posen dades sobre la taula que et fan repensar un altre cop que potser el nostre veí ho està passant malament, que tenim una gran sort, però és una sort que hem de continuar denunciant, és a dir, no pot ser que sigui una sort tenir una feina que et mantingui mensualment, però alhora no has de deixar de pensar en que l'altre ho pot estar passant malament, no? Bé, són dades que s'aniran repetint aquests dies als mitjans de comunicació i que han de ser pont, per mi, per revertir la situació i per seguir doncs, lluitant perquè l'administració pública tingui més recursos a l'abast d'aquest col·lectiu.
Sí, són documents que ajuden a fer memòria, posar-ho, no?, davant del mirall, tenir-ho ben clar. Però alhora aquestes entitats Clar, treballen tot l'any, no? I de forma molt invisible sovint i en pont i xarxa amb altres entitats que estan en altres àmbits. És a dir, Càritas té un coneixement, segur, moltes vegades, per la qüestió de la capil·laritat, perquè estan en totes les parròquies i això vol dir territori, vol dir extensió, molts nuclis petits, a banda d'aquesta visió més global que pot tenir una Càritas diocesana. I des d'aquest coneixement, ser conscients de les necessitats concretes, però també posar fil a l'agulla amb iniciatives i projectes que busquen una transformació, no? I si és en l'àmbit, dèiem ara, no, també, d'un treball decent, doncs trobes Càritas en la plataforma eclesial que es coordina amb moltes altres entitats, Pastoral Obrera, etc., a favor d'un treball digne, on hi hagi una remuneració correcta, hi hagi uns drets, no, laborals garantits, etc. No? I en l'àmbit de la feina és un, però també en l'àmbit de l'habitatge també hi tenen un peu posat. A mi em sembla interessant aquesta capacitat, bueno, ho he dit mil vegades, no? També de fer xarxa, entenent que sense una pressió col·lectiva hi ha coses que no canviaran, o canviaran molt difícilment, no? Si no és un clamant quan... al desert.
Quan el tema de l'habitatge no estava al centre del tauler polític, per entendre'ns, Càritas ja tenia un servei d'habitatge.
Exacte.
I són els primers que van crear una fundació específica per construir habitatge social, que és el que hagués hagut de fer l'administració els últims 30 anys en aquest país i no ha fet.
O empreses d'inserció laboral, no? Que porten, exacte, molta trajectòria. Vull dir, la sensació,
sí, però,
és que Càritas
té
una multidimensional molt gran que sempre ha estat, no?, en totes les capil·laritats de la vida d'una persona.
No, però em referia que, així com el tema de l'atur és un tema recurrent des dels anys 80 o d'abans, evidentment, fins i tot, el tema de l'habitatge, que ara tots veiem claríssim com una prioritat i com un problema social, fa uns anys no ho era, i Càritas ja se'n preocupava. I de les de premsa que havíem anat, on ja denunciant aquest tema de que la manca d'habitatge et situava en una cadena on tot s'anava cap avall i que, per tant, intervenir en el món de l'habitatge era intervenir en una reversió dels processos de cronificació de la pobresa, doncs això ja fa molts anys que ho diuen.
Escolteu, no podríem acabar aquesta rebotiga sense explicar que les mesures, no, que s'han relaxat en relació al coronavirus i que ens afecten totes les comunitats religioses i el culte amb el canvi d'aforament. Ha passat de, ja mesos enrere, del 30 es va passar al 50 i ara, des d'ahir, suposo que es farà públic en el DOC demà, l'aforament passa al 70%.
Que a més és... Ahir vam estar al matí a Montserrat i vam per una reunió i després vam escapar un moment a la Salve i ahir ja vam tornar a veure la Basílica amb els seients ocupats.
Tipo pre-Covid.
I gent que va quedar fora. Que ho va haver de seguir amb una pantalla des de fora.
Però que ja feia una impressió diferent, Montserrat, com més habitat i més
vida,
sí, aquests nous canvis, no, afecten també els actes en interiors, que permeten fins a 1.000 persones assistents als actes religiosos en interiors i 3.000 a l'aire lliure.
Jo els equiparo una mica com els festivals de música, eh? Dic, mira, han anat molt de l'oci nocturn, no? Amb les celebracions religioses. Això és un punt positiu, perquè vol dir que tenen en ment, no, l'administració, que els actes religiosos aglutinen tanta gent que necessiten una mesura especial esperant 3.000 persones a l'exterior. Està molt bé, això.
És veritat que al principi el tema de l'aforament i tot això dels actes religiosos va ballar molt i no sabia, jo crec que des de l'administració no van saber molt bé com afrontar-ho, però que després ja s'ha normalitzat, amb queixes des del món religiós perquè eren massa restrictius amb l'aforament, però evidentment qualsevol col·lectiu afectat es queixava de que el seu tema doncs, era poc, però ara doncs això, doncs, però en el moment en què es normalitza un 70% l'aforament a tot el tipus d'actes, doncs evidentment amb els actes de culte doncs no es pot fer d'una altra manera.
Molt bé, doncs no sé si algú vol afegir-hi alguna cosa més. Si no, deixarem aquí la nostra rebotiga. Catalunya Religió, sabeu que és un projecte sense ànim de lucre, ens podeu seguir a les xarxes socials, podeu subscriure-us al butlletí, us mantindrem informats de l'actualitat religiosa de forma diària, quotidiana. També us podeu subscriure al canal de WhatsApp. I res més, fins la setmana vinent. Moltes gràcies, Glòria Barrete, Ignasi Escudero, Jordi Llisterri. Ens acomiadem, una servidora, Laura Mort. Fins la setmana vinent.
Adéu.
Bon corpus, adéu.
Catalunya Religió.